Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 5 de desembre de 2012. Les reaccions a Catalunya contra l'esborrany de reforma educativa que preparava el ministre José Ignacio Wert i que ahir es va conèixer a través dels mitjans de comunicació han estat tan contundents que de la reunió d'ahir va haver de sortir al pas d'aquestes reaccions al mateix membre del govern espanyol. Wert va assegurar que és rotundament fals que aquesta reforma educativa, que preveu que el català sigui considerat el quart idioma i una matèria d'especialitats en comptes de troncal, vagi en contra de la mateixa immersió lingüística. Alguns diaris, sobretot d'àmbit espanyol, diuen que Wert ha reculat a la proposta inicial, però en qualsevol cas el que és cert és que la consellera Irene Rigau va abandonar la reunió amb el ministre, on eren també altres consellers de comunitats autònomes, abans d'acabar-se. Hi ha una polèmica clara i una diferència a l'hora de veure les coses. És una mostra clara que en alguns temes, des de Madrid, no entenen Catalunya, i amb la qüestió de la llengua, certament, entrem en un àmbit molt sensible. Hem d'optar, però, també per la prudència, a l'espera que hi hagi un text definitiu i, sobretot, que sigui el text que aprovi el govern espanyol i es tramiti a les Corts. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i la redacció també, i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim l'actualitat de les últimes hores. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va abandonar ahir al vespre abans d'hora la reunió en què el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, explicava als consellers autonòmics la seva última proposta de reforma educativa.
La consellera Rigau, que ja havia advertit que no anava a la trobada a negociar, ha explicat que Wert li va fer arribar una proposta retocada que continua donant al català. Tracta de llengua vernacle, que vol dir la llengua dels súbdits o dels esclaus. El català continua sent, segons la reforma de Wert, assignatura d'especialitat i el deixa com a quarta llengua per darrere del castellà i les dues llengües estrangeres. La Generalitat avisa que defensarà el model d'escola catalana i, si cal, anirà al Constitucional.
En canvi, José Ignacio Wert assegurava també ahir que és rotundament fals que la reforma educativa vagi en contra de la immersió lingüística.
El ministre ha destacat que la reforma que s'ha proposat s'inspira en la jurisprudència del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem i ha negat que es canviï el règim lingüístic de l'escola catalana. El ministre d'Educació, després de negar que estigui imposant cap quota que suposi disminuir el pes del català, ha lamentat també la plantada de la consellera Irene Rigau a mitja trobada i ha considerat francament cridaner o xocant que la representant catalana hagi dit que no ha tingut temps per examinar la documentació i alhora digui que hi haurà un recurs al Constitucional. Wert també va revelar que alguns consellers han expressat malestar per l'actitud de Rigau. Convocarà el pròxim dia 19 una nova reunió sectorial d'educació després de les crítiques que va rebre l'última proposta de reforma.
A casa nostra, entre les nombroses reaccions polítiques, el primer secretari dels socialistes, Pere Navarro, va proposar un front comú català arran d'aquest esborrany de llei educativa estatal on el govern espanyol planteja, recordem-ho novament, relegar el català i situar-lo al darrere de les assignatures optatives.
Navarro va dir ahir que cal unir-se no només amb CiU, sinó que hem de fer un front català comú per defensar un model que ha estat d'èxit i que ningú no en dubta. Per tant, disposats a tirar endavant amb totes les forces polítiques que s'hi puguin afegir i no només amb totes les forces polítiques, sinó també, va dir Pere Navarro, amb totes les forces socials.
Precisament el president Artur Mas, recollint aquesta i altres sensibilitats expressades ahir, ha convocat una cimera catalana per fer front comú a Catalunya contra aquest esborrany del ministre d'Educació.
El govern en funcions ha citat el dimecres de la setmana vinent els partits que donen suport a la immersió lingüística com Esquerra, el PSC, Iniciativa i el permanent del Consell Escolar per l'atac del govern espanyol que en la proposta de reforma educativa situa la llengua catalana en un lloc residual dins del sistema educatiu, segons ha explicat el mateix portaveu del govern, Francesc Homs.
Precisament a la segona hora del programa parlarem amb la portaveu de Som Escola, Teresa Casals, que ens comentarà la versió d'aquest col·lectiu en relació amb l'esborrany de la reforma educativa. Altres notícies de casa nostra, el secretari general de Convergència, Oriol Pujol, va anunciar ahir que la formació ha iniciat un procés de reflexió sobre els acords actualment vigents amb el PP en grans institucions del país, com ara la Diputació de Barcelona o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Arran de l'esborrany sobre la nova llei d'educació, que Pujol va qualificar d'atac directe contra la immersió lingüística, Convergència Democràtica per Catalunya estudiarà fins a quin punt tot això és sostenible, tot i que va matisar que és un procés que no està acabat. El número 2 de Convergència va afegir que en l'àmbit social s'estudiarà cas per cas si els populars de cada municipi es comporten igual que el ministre Verda en referència a consistoris com els de Badalona i Castelldefels.
El president en funcions, Artur Mas, i el líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, van coincidir a l'hora de dir que l'única opció de pacte per garantir la governabilitat de Catalunya en la propera legislatura és Esquerra Republicana.
Segons va informar CiU en un comunicat, Mas i Duran també van refermar el seu compromís amb la celebració d'una consulta emparada en la legalitat, ja que es tracta d'un compromís programàtic de CiU i no tindria cap sentit que no es fes quan hi ha una àmplia majoria al Parlament que empara la seva convocatòria.
L'Ajuntament de Sabadell va celebrar ahir el primer ple presidit per un nou alcalde accidental que substitueix Manel Bustos. Bustos, recordem-ho, ahir al matí anunciava la seva renúncia temporal per la presumpta implicació d'ell en el cas Mercuri.
El ple va aprovar el dimecres al vespre una moció d'entesa per Sabadell per cessar els tres regidors i càrrecs de confiança imputats per aquest cas. La moció tira endavant amb els vots de l'oposició, però de moment no es posarà en pràctica perquè l'alcalde dubta de fer-ho, que fer-ho estigui dins les seves competències. Del ple ha sortit una altra proposta en ferm, la creació d'una comissió informativa sobre el cas Mercuri. Ha de fer públiques les dades rellevants que es vagin sabent d'aquesta investigació. L'ha proposat Convergència i Unió, però s'ha aprovat per unanimitat, incloent-hi els vots del PSC.
Els Mossos investiguen la mort d'una dona de 36 anys que va ser trobada el cap de setmana passat a la vorera d'un carrer a Alcanar.
El detingut, un home de 50 anys i veí d'aquesta població, és el principal sospitós del crim, ja que la policia creu que algú va empenyar la dona des del balcó d'un quart pis. El jutjat d'instrucció número 1 d'Amposta decretat ara presó provisional i sense fiança per aquest home per un delicte d'homicidi. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no es tracta d'un cas de violència de gènere perquè les dues persones no eren parella, tal com es creia en un principi, i tampoc tenien cap vincle familiar. El jutjat ha ordenat el secret de sumari.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat del dia. Paradors, empresa propietat de l'Estat, vol replantejar el seu model d'explotació per les elevades pèrdues que acumula. La direcció planteja un pla de reestructuració a tot l'Estat amb el tancament de 7 d'aquests allotjaments i l'aturada de l'activitat en 27 d'ells.
Entre aquests hi hauria 6 paradors catalans, tots menys el de Tortosa, que tancarien durant 5 mesos a l'any. Això es traduiria en 25 acomiadaments i el canvi de categoria de 300 treballadors que passarien a ser fixos discontinus. Els tancaments temporals afectarien els paradors d'Arties i Viella, a la Vall d'Aran, el de la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, el de Cardona, al Bages, el de Vic-Sau, a Osona, i el d'Aiguablava, a la comarca del Baix Empordà. A escala estatal, els acomiadaments arribarien a les 650 persones. Segons els sindicats, molts dels paradors que tenen deutes és perquè han fet obres un cost que l'hauria d'assumir patrimoni perquè són edificis històrics. Els treballadors, recordem que han convocat vagues per aquest pont de la Puríssima i també per Cap d'Any. Les dues parts tenen convocades reunions aquest mes i el vinent per intentar arribar a un acord.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va donar a conèixer ahir l'evolució del dèficit de les comunitats autònomes corresponent al període que va del gener al setembre.
Així, sense tenir en compte el quart trimestre de l'any, es detecta un dèficit de 9.790 milions d'euros, representa el 0,93% del producte interior brut, una xifra que augmenta fins a l'1,14% si es tenen en compte les bestretes emeses, però que representa la meitat del dèficit acumulat durant el mateix període de l'any passat. Cal destacar que l'objectiu del dèficit per les comunitats per aquest any és de l'1,5% del producte interior brut i el mateix ministeri no es mostra massa optimista en assolir-lo.
I tanquem aquest bloc explicant-vos que la Direcció General de Trànsit posa en marxa avui a partir de les 3 de la tarda el dispositiu especial per regular els 5,5 milions de desplaçaments de vehicles que es preveu per a tot l'Estat des d'avui i durant tot el pont de la Constitució i la Immaculada.
La DGT preveu que els desplaçaments inicials es produeixin a primeres hores d'aquesta tarda i durant el matí de demà dijous, mentre que la circulació per carretera es veurà novament afectada durant el divendres a la tarda i el matí del dissabte, a motiu del cap de setmana. Per facilitar els desplaçaments i vetllar per la seguretat dels viatgers, la Direcció General de Trànsit comptarà amb 10.000 agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, 600 funcionaris i personal tècnic especialitzat que tenen els centres de gestió del trànsit, així com també les persones dels serveis d'emergència, tant sanitaris com també bombers.
Quatre minuts i serà un quart de nou. L'Ecofin, que aplega els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea, va ser ahir incapaç d'avançar cap a la creació del supervisor únic bancari a l'Eurozona en la reunió a Brussel·les.
Les reticències d'Alemanya i el Regne Unit van posposar l'entesa fins a la reunió extraordinària de l'Ecofin prevista pel 12 d'aquest mes. Berlín vol que en quedin al marge les entitats financeres regionals i al·lega que cap institució europea serà capaç de supervisar els 6.000 bancs d'Europa. En canvi, Espanya, juntament amb França i Portugal, reclamen que el supervisor es creï abans del 2013, com s'havia acordat prèviament. Per cert que Jean-Claude Juncker va aprofitar ahir la reunió per anunciar que deixarà el càrrec de president de l'Eurogrup a principis de l'any vinent i va demanar als seus col·legues de buscar-li un substitut.
La Unió Cristiano-Demòcrata Alemanya, la CDU, va reelegir ahir Angela Merkel presidenta de la formació amb prop del 98% dels vots i després de 12 anys al capdavant del mateix partit.
Els gairebé 1.000 delegats que van participar en el congrés de la CDU a la ciutat alemanya de Hannover van expressar amb aquesta contundència el suport a Merkel, que serà la candidata a les eleccions legislatives del setembre de l'any 2013. Aquests resultats superen i confirmen el lideratge de la cancellera, que va obtenir un 90% dels suports en l'anterior votació l'any 2010.
A Egipte, milers de ciutadans van tornar a sortir ahir al carrer contra el president Mohamed Morsi i l'acte que blinda els seus poders davant del Parlament i la justícia fins que entri en vigor la nova Constitució.
Els manifestants reclamen la retirada del projecte de la Carta Magna, que se sotmetrà a referèndum el dia 15. La marxa va arribar a les portes del Palau Presidencial, on s'han viscut moments de tensió. La policia ha dispersat amb gasos lacrimògens els assistents i un total de 18 persones han resultat ferides.
I l'OTAN ha donat permís als turcs per dur a terme un desplegament de míssils amb l'objectiu de protegir el país de possibles atacs de les forces governamentals de Síria.
L'OTAN també ha advertit a l'Assad que l'ús d'armes químiques per part de la seves forces pot desencadenar una forta reacció internacional. Mentrestant, a Síria, els grups polítics opositors representats pel Consell de Coordinació Nacional estan negociant unir forces en una nova gran força opositora, que seria la Coalició Nacional de Forces de la Revolució i l'Oposició Síria, per formar un nou govern provisional des de l'estranger que més endavant es pugui instal·lar a Síria. La CCN celebrarà el 17 i 18 de desembre a Roma una conferència d'unificació de l'oposició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, victòria còmoda del Real Madrid ahir per 4-1 en l'última jornada de la fase de grups de la Champions. Va ser contra un Ajax d'Amsterdam que, no obstant això, podrà anar a la Lliga Europa com a tercer del grup.
Els gols han anat a càrrec de Cristiano Ronaldo, Callejón, que en va marcar dos, i Kaká, mentre que l'únic gol per l'Ajax de Frank de Boer el va fer Boerichel. Cal destacar que Coentrao es va retirar per molèsties i va ser substituït per Pepe. El Madrid, que no s'hi jugava res, queda segon del grup D, tal i com ja se sabia des de fa dues setmanes, i pel que fa a l'Ajax, queda tercer es consolarà amb el mal menor de l'Europa Lliga.
Per la seva banda, el Màlaga no va poder tancar la lligueta amb una victòria després d'una brillant fase de classificació.
Un gol de Mokani a l'última hora va deixar el Màlaga Anderlecht en un empat a dos. Tot i l'empat, l'Anderlecht marxa de la Champions i d'Europa, ja que ha acabat quart de grup.
Del Barça destaquem que Tito Vilanova ha convocat per avui Leo Messi de cara al partit aquest vespre a 8:45 al Camp Nou contra el Benfica, intranscendent també en l'última jornada de la Champions. L'objectiu és batre el rècord de gols de l'alemany Gerd Müller.
Amb el pas de vuitens de final i el primer lloc del grup ja lligat, el tècnic Tito Vilanova ha donat descans a diversos dels seus jugadors habituals, com per exemple Iniesta, Xavi, Mascherano, Pedro, Jordi Alba i Cesc, i ha tornat a comptar en aquest entrenament d'ahir amb 6 jugadors del filial. Classificat matemàticament primer de grup, el Barça només s'hi juga el prestigi i 1 milió d'euros, això sí, però Messi serà titular.
El Barça Interesport, i tanquem amb aquest apunt d'handbol, va superar ahir l'Helvetia a Naitasuna per 29-33 i es va classificar per als quarts de final de la Copa del Rei d'aquest esport.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Benet16 continua arrasant al Twitter. La versió en llengua anglesa, @pontifex, era seguida ahir a la nit per gairebé 600.000 persones, mentre que l'edició en espanyol s'acostava als 100.000 seguidors. L'expectació davant l'arribada del Papa a la xarxa era tan gran que ha tornat a ser en les últimes hores un dels temes més comentats. Dimecres de la setmana vinent, recordem-ho, d'aquí a una setmana, festivitat de la Mare de Déu de Guadalupe, el pontífex publicarà la seva primera piulada. Els tuits pontificis arribaran només els dimecres, coincidint amb les audiències generals que se celebren aquests dies, però en el futur podrien tenir més freqüència. Seran petites píndoles de fe que el Sant Pare deixarà en aquesta xarxa social per augmentar així, segons el Vaticà, la presència de l'Església en el món digital.
I seguim explicant-vos que s'inicia el nou concurs bíblic de l'Avantguàrdia amb col·laboració de la Delegació Pastoral Universitària. En total es tractaran 18 títols, entre els quals en destaquen Perdidos, El Árbol de la Vida, Lo Soprano i Cartas a Dios. Cada dia es formularà una pregunta que es podrà contestar per correu electrònic. Entre els encertants de les 18 preguntes se sortejarà un viatge a Jordània per a dues persones, per gentilesa del Ministeri de Turisme de Jordània, que celebra el 200è aniversari del descobriment de Petra. Els que tinguin entre 6 i 12 encerts entraran en el sorteig d'altres premis, que van des d'entrades pel Museu d'Art de Catalunya fins a col·leccions de tasses d'art català. D'altra banda, cada dia se sortejarà entre els encertants també un pessebre. El concurs bíblic es pot seguir en paper a través del diari o via internet també a través de la pàgina web www.lavantguardia.com.
I primera reacció episcopal catalana a l'avantprojecte de llei, a l'esborrany d'avantprojecte de llei de reforma educativa del ministre José Ignacio Wert. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, recollint l'experiència de les escoles cristianes de Catalunya, va defensar ahir l'actual model d'immersió lingüística. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el prelat va dir que el projecte de reforma de Wert, que relega la presència del català a l'escola, és incomprensible per la importància del valor que té la nostra llengua catalana. En aquest sentit, Pardo va dir que espera que hi hagi seny per retirar aquest avantprojecte i que és el que hem de demanar des d'aquí. El bisbe defensa que l'ensenyament en català, tan normalitzat com fins ara l'hem tingut, no ha portat cap problema. Passen 2:30 d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, ni un pas enrere sobre la reunió d'ahir i l'esborrany de reforma educativa de Wert. El punt avui, no ens fa por, també sobre la mateixa qüestió. En la mateixa línia titula el diari Ara, el català no és negociable. La Vanguardia, ampli rebuig de Catalunya al pla educatiu de Wert. El País, Mas es rebel·la contra la llei Wert per la seva ofensiva contra el català. El Mundo, Wert recula davant l'amenaça de Mas de no aplicar la seva llei. El diari ABC titula avui sobre el cas Mercuri i el titular és aquest: Bustos deixa l'alcaldia de Sabadell després de les revelacions del diari ABC. I la Razón obre amb unes declaracions de l'exsecretari general de la COE, Gerardo Díaz Ferran. Aquesta és la seva frase: jo no controlava Marsans ni per fer suggeriments. Fet aquest repàs, de seguida una pausa i després entrevistem l'alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Mm. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
Passejar per Barcelona. Hi ha tantes llums?
A mi, mirar botigues. Estan plenes de coses per demanar als Reis. Ah, i anar a comprar figuretes de pessebre.
I a tu, què t'agrada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El primer cafè de Ràdio Estel.
El trànsit.
Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A banda de les aturades habituals que hi són a la majoria de vies que envolten Barcelona, volem destacar algunes incidències. Per exemple, aquest accident que s'ha produït al cinturó del litoral a l'altura de Cornellà, que talla carril d'entrada a Barcelona. Hi ha aturades de més de 5 quilòmetres entre Sant Feliu, Cornellà, això com dèiem a l'autovia A2, cinturó del litoral d'entrada a la ciutat comtal, per un accident. També hi ha aturades especialment importants, per una banda la C58, sortint de Barcelona entre el nus de la Trinitat i Ripollet, d'entrada entre Sant Quirze i Sabadell, i les dues rondes força carregades, sobretot la ronda de dalt, en sentit Llobregat, retencions entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi. Acabem amb els túnels de Vallvidrera, unes protestes a la zona del peatge, tallen aquests túnels de tant en tant, de forma puntual. Hi ha lentitud, aturades entre Can Llobet i el peatge, això els túnels baixant cap a la ciutat comtal. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència, cap mena de problema, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Hem tingut unes darreres hores marcades pel vent a tot Catalunya i també per les nevades que afecten molts punts de la serralada pirinenca. Per aquest motiu, tant per la neu com pel vent, des del Servei Meteorològic de Catalunya es mantenen actius els avisos de situació meteorològica de perill per neu i vent que es mantindran al llarg de tota la jornada d'avui. Hem d'esperar que la neu es mantingui força activa al vessant nord del Pirineu fins a les primeres hores de demà al matí, quan anirà perdent força la nevada, mentre que el vent també al llarg de tota la jornada d'avui podrà bufar amb ratxes molt fortes a punts de la meitat sud de Catalunya i també a zones elevades. Les temperatures avui han baixat durant aquestes primeres hores del matí. Tenim un ambient matinal força fred, a més amb aquest vent que comentava de component oest fa que la sensació de fred sigui encara més acusada, i de cara a demà dijous encara es podria mantenir lleugerament aquesta baixada de temperatures. El vent, com dèiem, es mantindrà de component oest al llarg de tot el dia d'avui i serà demà quan tingui tendència a afluixar. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. el primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Arriba el pont de la Puríssima Immaculada i amb aquest motiu, dins l'oferta cultural i lúdica a Catalunya, una cita s'ha fet molt tradicional aquests últims anys. Es tracta de la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat, que es fa des de demà i fins dissabte, festa de la Immaculada. És la 66a edició d'un certamen que s'ha consolidat com el principal aparador de l'economia local i també com l'esdeveniment més popular de la ciutat de Sant Boi. Per exemple, l'any passat va registrar 260.000 visitants. La Fira de la Puríssima de Sant Boi invita a visitar espais i a participar en activitats diverses. Parlem amb l'alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch. Senyor Jaume Bosch, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per haver-nos atès en directe. Com està i com està Sant Boi en aquests moments?
Doncs mira, està preparant-se per viure la fira, està ara tota la gent fent muntatges i a punt perquè demà al matí doncs s'obri aquest certamen. Aquest any és el 66a fira, vol dir que són molts anys ja de fira i sobretot doncs, jo crec que en moments de crisi és quan més convé aquest tipus de mostres, aquest tipus d'exposicions, aquest tipus doncs, de demostració que amb innovació, amb esforç, doncs, hi ha moltes més possibilitats de tirar endavant. No? Per tant, aquesta és una fira marcada, jo diria, per un cantó per la crisi, perquè això no ens en podem sostreure, però per l'altre també per la il·lusió i per les ganes i per un munt de gent que farà de la fira doncs, el seu operador i la seva il·lusió per tirar endavant.
El visitant que vulgui anar a aquesta fira i no la conegui, doncs l'únic que ha de fer és arribar a Sant Boi. I allà suposo que pels mateixos carrers, especialment al centre i en altres llocs on hi ha oferta d'activitats, podrà veure el que hi ha, oi?
Doncs mira, el recinte firal precisament és tota la ciutat. Els visitants que arribin, només si venen amb carrilet, per exemple, doncs només arribar a l'estació del tren, ja trobaran que allà comença la fira, a plaça de l'Ajuntament, a la Rambla, amb els planters d'arbres, amb les pedres de figures de pessebre, plantes, etc. Després poden continuar cap a la plaça Constitució, on trobaran, que és a la plaça de l'Església, on trobaran el bestiar, hi ha tota una mostra de bestiar, amb tallers per la canalla, molt interessants. Després allà a la plaça de l'Església també trobaran més paradetes d'oficis antics, d'artesania. A la mateixa església podran visitar un pessebre gegant. Després, doncs, si segueixen pel carrer Major, doncs, també trobaran tot de paradetes d'artesania, carrer Major, ja també, fins a arribar a l'espai de la muntanyeta, on és la part central del certamen, on hi ha doncs, les cartes comercials, on hi ha els vehicles, on hi ha també la carta institucional, la carta d'entitats, en fi, hi ha doncs, tot un seguit de mostres de tot el que es fa a Sant Boi, a la comarca i tot el poble. Després des d'allà es podrà agafar un trenguet que el pot portar, si tenen canalla, doncs a la part de les atraccions, que també hi ha una part d'atraccions, i després a Can Massellera, que és un gran centre cultural, doncs hi haurà permanentment activitats, des d'un concert de la Simfònica del Vallès, fins a la Marina Rossell, fins a balls i danses dels diferents grups de dansa de Sant Boi, concurs de talladors de pernil, etc. Doncs... O sigui, una mica hi ha de tot.
Que
la gent s'ha de deixar portar Sant Boi i deixar-se endur per la gent i jo crec que es pot passar doncs, un dia magnífic.
Sí, un dia o més d'un, perquè amb tantes activitats segur que els qui arribin a Sant Boi des de més a prop podran anar a aquesta fira més d'un dia dels tres propers que dura el certamen. Li agraïm a l'alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, que ens hagi atès i ens hagi presentat la 66a Fira de la Puríssima. Aquest any, a més, amb un aniversari molt especial de l'arribada del carrilet a aquesta ciutat. Per això el cartell, que ara mateix estem veient, recrea doncs un tren, no? Un tren amb moltes coses que sobresurten del mateix tren.
Sí, doncs home, de fet 100 anys d'arribada del carrilet és una fita històrica, perquè era un mitjà de transport que es connectava amb Barcelona directament fa 100 anys, l'any 1912. Això era una fita històrica. En menys de mitja hora s'arribava a Barcelona, quan abans hi havia d'anar amb carro i trigaves pues, 4 o 5 hores. No? Per tant, jo crec que això va ser un gran revulsiu per Sant Boi, per la comarca, i per això doncs, avui ho celebrem en aquesta fira. No? I, per exemple, hi haurà doncs, també una exposició sobre el centenari del Carrilet. Avui, aquesta tarda, es presenta un llibre sobre els 100 anys del Carrilet. Després també hi haurà un trenguet miniatura a l'espai de la fira, per pujar la canalla, també per familiaritzar doncs, la gent amb aquest mitjà de transport. Hi haurà un altre trenguet que unirà diferents espais de la fira. O sigui que el centenari del Carrilet també hi serà present en aquest espai, en aquesta 66a edició de la fira.
Recordem la Fira de la Puríssima Sant Boi de Llobregat des de demà i fins dissabte, Festa de la Immaculada. Més informació en el web santboi.cat. Recordem que Jaume Bosch és l'alcalde d'aquesta ciutat. En l'últim any i mig, el que correspon a aquest mandat municipal, està governant amb una àmplia coalició. Ho diem perquè ara que es parla tant de pactes, senyor Bosch, doncs el fet que vostè estigui governant amb el suport d'Iniciativa, de Convergència i Unió, d'Esquerra, és a dir, que hi hagi gairebé un govern d'unitat municipal, això és un bon exemple, no?, després de les últimes eleccions. Com ho veu?
Doncs aquesta ampla majoria que esmentes era del mandat passat, que governàvem les quatre forces polítiques, tot i tenir el PSC la majoria absoluta.
Sí.
Però en aquest darrer mandat, Esquerra va estar fora del consistori, per tant, no va treure cap regidor, i aleshores ja no ha estat possible reeditar aquella tan ampla coalició.
Sí, però sí amb Iniciativa i Convergència, no?, en aquest cas.
Ara votem amb Iniciativa i amb suports puntuals de Convergència, però la coalició estable és amb Iniciativa.
Doncs l'alcalde Jaume Bosch, del PSC, ens ha acompanyat avui. Li agraïm molt la seva presència, que tingui una bona Fira de la Puríssima, i per avançar també li desitgem bon Nadal i bon mandat a vostè pel bé de tota la ciutat. Que vagi bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies, perquè tots els bons desitjos no em sobra cap.
No, i tant.
Gràcies i també bones festes a tots els que m'escolten. Gràcies.
Adéu-siau. Després de parlar amb l'alcalde de Sant Boi de Llobregat, de seguida la tertúlia d'actualitat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Avui a la tertúlia ens acompanyen l'historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, Joan Pallarès. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir vostè va venir a presentar-nos el seu últim llibre, però avui ve a participar a la tertúlia.
Avui venim de tertúlia.
Més complicat, parlar de l'actualitat.
No tant.
Molt bé. I des de Girona avui comptem amb la presència del diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bon dia, mossèn Esteve.
Bon dia a tothom.
I també de l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, tenim més notícies, de les quals van plenes avui els diaris, relacionades amb aquest esborrany de reforma educativa. En una primera roda, com sempre fem, quina impressió tenen de tot el que està passant? Perquè ahir comentaven alguns membres de la tertúlia, sobretot un d'ells, que era prematur rebel·lar-se contra això quan encara no sabíem el text. En canvi, tothom sap que hi havia unes intencions de reubicar la llengua catalana en el sistema educatiu, i a més ahir ho va reconèixer el ministre, tot i que va intentar desmentir que això vagi contra la llengua catalana.
Home, aquestes alçades del curs, un decret d'aquests de Madrid dir que és prematur, miri, això és de geriàtric, perquè això ja és crònic, vull dir, és de tota la vida.
Vostè
no?
Creu que a Madrid hi ha aquest problema?
Jo crec que l'única... No és que no ho entenen, no. És que això és de
indocumentar... No entenen el problema, vull dir,
L'entenen massa bé, Aquest és el problema, que l'entenen massa bé. Jo li podia donar molts classificatius que entren per... que comencen per no?, des d'immadur... no sé...
Imagini-s'ho
vostè, no? Sobretot el més d'ignorància, és a dir, els dos que diré serà ignorància i immoralitat.
Més comentaris, mossèn Esteve, senyor Noguer...
Bé, aquí la veritat és que partim de la informació que estem rebent dels diaris, i és cert que no coneixem el text sencer, no? Això és veritat, o sigui que, per tant, de vegades hi ha el perill de que ens movem en determinats tòpics i que a partir d'aquí donem la nostra opinió només a partir d'algunes puntes que han sortit. Però, de manera, aquestes puntes donen la sensació de ser molt significatives. Tota aquesta qüestió de posar tant d'èmfasi en la llengua catalana en un text de llei orgànica de millora de la qualitat educativa ja fa una mica d'olor estranya, no? Perquè la qualitat educativa realment que està passant un problema gravíssim i que cal unes mesures contundents per aconseguir reconduir tota la qüestió de l'ensenyament, això n'estic convençut. Ara, que aquí la clau o l'element important sigui, en el nostre cas, la llengua catalana, des de Madrid, per tant, per aconseguir la millora de la qualitat educativa, això ja sona molt estrany, i dona la sensació d'un pes ideològic i polític que no hi hauria d'haver si realment el que volem és aconseguir aquesta millora de la qualitat educativa.
És el que està fent el govern espanyol amb projecte d'una llei educativa d'àmbit estatal, per tant, efectivament, la llengua catalana queda pels catalans i, en tot cas, que no s'hi haurien de posar tant, vaja, creu vostè.
Exacte, exacte, no? I que tenen moltes qüestions per regular i molt importants de la qualitat educativa. Sí. I que no vinguin a empastifar aquí una qüestió que és de pau social, que realment no està generant un conflicte, sí, naturalment, i que, per tant, és tocar fibra sensible amb una qüestió que no és problema, en canvi que l'estem fent problema.
Sí, Joan Baptista Esteve, què en pensa?
Jo crec que és un tema més polític que no pas tècnic. Vull dir, jo estic seguríssim de que el text aquest esborrany, devia estar a la taula del ministre ja fa molt de temps i han aprofitat les eleccions catalanes de dir, mirem, esperem a veure què surten allà, què passen allà, i de bon tros sortirà això, perquè hi ha una prova que és evident, i és que inclús la gent que es va quedar a la reunió, que no va marxar, com va fer la nostra consellera, a la qual des d'aquí vull felicitar també pel el seu gest i la seva manera d'obrar, gent pròpia del PP que es van quedar perquè és que no en tenien ni idea de què anava l'assumpte. O sigui, sembla que hem reculat 50 anys enrere perquè era com una fotografia treta d'un àlbum de cromos d'una hemeroteca. O sigui que, sí, sí. A més, nosaltres ja tenim un sistema que funciona. Els gallecs també penso que estan bastant ofesos per lo que veiem per titulars. Vull dir que, en fi, que ens deixin estar, que ja ho sabem fer bé. I també hi ha una cosa que jo em pregunto. A veure, si nosaltres, que hi ha molts catalans que viuen i treballen a Madrid, els seus fills van a l'escola a Madrid, podran aprendre català i ho pagarà el govern? Perquè és el que ells diuen aquí, que la gent tenen dret, els que vulguin aprendre català, que ho prenguin aquí, però que ho pagui la Generalitat. Doncs els catalans que estan a Madrid els hi pagarà el govern espanyol les classes en català? És una pregunta que
una bona pregunta que queda feta. Ara mateix continuarem després de la pausa, però abans de la pausa amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Repassem els temes que tractarem a la tertúlia breument, començant per aquest mateix. Què destaquem de les reaccions que vam conèixer ahir?
Doncs destaquem, per exemple, que Convergència i Unió i el PSC proposen una cimera per fer front comú i que Junqueras diu que Verd demostra la necessitat d'aconseguir la independència. D'altra banda, Verd, recordem que després de ser plantat a mitja reunió per la consellera Rigau, nega que ataqui la immersió lingüística i es remet a la sentència del Tribunal Constitucional. Verd assegura que la reforma que ha proposat s'inspira en la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.
Pactes de govern que es van configurant. Atenció, perquè Convergència i Unió avui farà un plantejament sobre els pactes que té amb el PP.
Doncs sí, d'altra banda, Oriol Pujol també ha anunciat l'inici de les negociacions oficials i formals amb Esquerra per garantir l'estabilitat. I d'altra banda, Mas i Duran, que es van reunir ahir, coincideixen que Esquerra és l'única opció de pacte i refermen el seu compromís amb la consulta.
També parlarem del cas Mercuri, de la renúncia temporal de l'alcalde de Sabadell.
Doncs sí, marxarem a Sabadell, perquè en el primer ple presidit per Juan Carlos Sánchez, el nou alcalde accidental que substitueix Manuel Bustos, s'ha aprovat una moció per cessar els tres regidors i càrrecs de confiança imputats per aquest cas, per l'operació Mercuri, i també la creació d'una comissió informativa. Com deies, Bustos anuncia la seva renúncia temporal com a alcalde de Sabadell, sense dimitir, això sí, del càrrec.
I un nom propi, el d'Angela Merkel.
Doncs si Angela Merkel, reelegida presidenta de la CDU, la Unió Cristiano-Demòcrata Alemanya, amb prop del 98% dels vots.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Ara una breu pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un pernil ibèric de gla per 129 euros la peça de 6 a 7 quilos aproximadament a la península.
A més de regal, dos estotxos pescanova de gamba grossa de 24 a 32 peces.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva, Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel, connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres minuts i mig i seran tres quarts de nou. Estem compartint la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel avui amb l'historiador Joan Pallarès, amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve, i amb l'economista Josep Maria Noguer. Bé, han comentat vostès les impressions que tenen després de la reunió d'ahir entre el ministre José Ignacio Wert i els consellers autonòmics d'Educació o Ensenyament. Ha dit mossèn Esteve que la plantada de la consellera Rigau, bé, el fet que marxés abans d'hora, tot i que va molestar molt el ministre Wert, ell ho veu bé. Estan d'acord els altres?
Completament.
I va fer molt bé, la podem
felicitar. I a dir, espero que donés un cop de porta, també.
Home, aquí, esclar, de vegades calen, no?, signes expressos i notoris. A mi em fa gràcia perquè justament en el moment que surt de la sala és quan recull la fotografia a La Vanguardia. Hi ha una fotografia molt gran i es veu la consellera, que està sortint, i darrere surt així un cap tallat amb un tricorni, no?, i centrat en la fotografia. Fa gràcia aquesta situació i espero que no sigui significativa de res, això,
Jo és que m'estic mirant les fotos aquestes aquí als diaris d'aquest ministre i realment si li poses un parche a l'ull només falta que digui de viva la muerte y abajo la inteligencia. Realment és impressionant, Vull dir, no és de fa 50 anys, no és de fa 70.
El que és més trist d'això és que és una qüestió tan important com la qualitat educativa, que aquí segur que tindríem moltíssimes coses a dir-hi, estigui polititzada d'aquesta manera, no? I no només per al PP, sinó que s'ha polititzat en molts nivells. També llegia ara que els representants d'educació de comunitats autònomes governades pel PSOE, com és Andalusia, País Basc i Astúries, també estan totalment en contra d'aquesta posició del ministre. Però, en canvi, tenien una ordre expressa de no moure's de la taula, per tant, no fer una plantada com la consellera, per no alinear-se amb Catalunya. No? Esclar, tot això fa molt mal olor. O sigui, és una qüestió de que qüestions tan importants i transcendentals com poden ser, i repeteixo, la qualitat educativa, alternativa, llavors es converteixin en unes qüestions polítiques i d'aquest joc, no?, de veure quan s'han de mostrar filies i fòbies en funció de les circumstàncies de cada moment.
Sí, sí, aquest és el ministre de les taxes universitàries, és el ministre de la, diguéssim, de que, dels professors de menys que tenim, és el ministre realment de que s'eliminin beques, és el ministre aquest, i ara li preocupa realment això de la immersió. És autènticament, bé, és allò que sempre es col·loca la persona més inconvenient, per tornar a posar paraules en vi, inconvenient, amb el lloc doncs, més, en fi, amb el pitjor lloc, no? L'últim responsable que hi ha d'això és el senyor Rajoy, això està claríssim, i autènticament ja potser s'hauran de començar a pensar en fer canvis de govern o en fer les maletes.
En aquest ministre no el podem deixar verd, perquè ja ho porta des de...
Sí, té nom de teclado de màquina.
Sí, no cal que diguem que a les xarxes socials i a tot arreu els jocs de paraules amb el nom del ministre han estat constants i bé, ens preocupa també el to, no perquè no tinguem raó a l'hora de defensar la llengua catalana, sinó perquè, clar, tot plegat és com un despropòsit. No sé si estan d'acord amb aquesta idea, tenint en compte, com deia el senyor Noguer, la importància d'una reforma educativa en tots els àmbits i en tots els temes que tracti. Però què pensen que pot passar a partir d'ara? D'una banda, Catalunya, Artur Mas ha convocat una cimera, de moment, amb els partits que defensen la immersió lingüística, i després, doncs, hi ha una reunió convocada també de la sectorial d'educació amb el ministre Wert per el dia 19. Creuen, tenen esperança que això no acabi tirant endavant en els termes que estem coneixent ara?
Bé, jo voldria dir la meva opinió, vull dir, deixant a part ara la convocatòria que fa el president nostre, vull dir que no entenc què pinta un ministre d'Educació en un país que aquesta funció està traspassada a totes les comunitats autònomes. Aleshores, o fa política, que és el que sembla que està fent, o no sé què es dedica, perquè, a més, aquest senyor també és responsable de les portes, però resulta que, esclar, si el Barça guanya alguna cosa, també serà culpa dels catalans o dels espanyols, no ho sé. Vull dir, a mi em fa molta por, perquè ho veig tot molt polititzat.
Seria un mal seleccionador.
Sí, fa l'efecte que sí.
Vostè creu que no en triaria de catalans?
No crec, eh? No crec que si aquest senyor hagués de fer la feina del senyor del Bosque, ens triaria. I el que sí em dol és que els catalans tinguem totes les obligacions i, en canvi, no tinguem cap deure. Perquè això només passa en les colònies. Els països colonialistes, els colons eren els esclaus, eren els que havien de treballar, els que havien de servir, els que havien de produir i donar-ho tot a la corona que servien o que els havia conquerit. I, en canvi, nosaltres ens està passant tres quarts de lo mateix. Només som bons per pagar i per treballar. Poder que fem com altres, que ens tombem a la Bartola i que ens mantinguin els andalusos o que ens mantinguin els extremenys o que ens mantinguin els bascos. No ho sé. Vull dir que, esclar, arriba un moment que la gent del carrer se n'atipa de veure que només ens maltracten i només ens busquen la butxaca. Aquesta és la pura realitat. I jo trobo que està molt bé que el president convoqui la sectorial perquè realment el model lingüístic espanyol a fora d'Espanya, el model lingüístic català, fora de les nostres fronteres, ha estat molt elevat a tota Europa i ha estat molt ben considerat. Perquè una immersió com la que s'ha fet aquí, en molt pocs llocs es fa.
Esclar, aquí hi ha alguns punts que penso que són claus i que cal deixar molt clars, no? Que és que no hi ha conflicte lingüístic a Catalunya, en l'ensenyament ni en el país, no? No hi és. Només són casos molt concrets de persones molt concretes que d'això en fan bandera i que a partir d'aquí...
I d'un perfil molt concret.
Bé, no més d'una, per desgràcia, però bé...
D'un perfil molt concret.
Ah, perdona, sí. Sí, és cert, i per tant, és una primera qüestió que cal tenir molt en compte, perquè és que llavors dona la sensació de Catalunya en fora que aquí tenim un gravíssim conflicte i que cal posar-hi remei, no? I aleshores, des de l'Estat, amb el que els queda de les competències en matèria d'ensenyament, doncs han de posar unes mesures per tal de resoldre aquest greu conflicte que hi ha a Catalunya i que està trencant Espanya. Això és una barbaritat, no és veritat. No és veritat. I, per tant, aquí penso que hem de ser molt clars. I llavors, per altra banda, aquest model d'immersió, que en algun moment, i vist des de fora, podia semblar que això era una gravíssima imposició i que això trencava el castellà, també jo penso que després de 30 anys ha quedat clar que no és un problema. que hi ha el català com a llengua vehicular, per tant és la llengua que des de l'ensenyament s'utilitza cada vegada més juntament en molts llocs amb l'anglès, per tant tampoc és que aquí estiguem fent una cosa de capelleta, no? Però és que tot això ha funcionat i la gent domina bé el català i el castellà, tant de bo millor el dominessin, no? Però si més no sí, pitjor que en posi... altres llocs d'Espanya. Esclar, és que, a veure, sí que caldria apretar molt més, perquè de vegades fa vergonya veure com redacten persones que han sortit de la universitat, per exemple. Però això no és un problema de la immersió lingüística, això és un problema del de sistema qualitat. Educatiu de tot Espanya. I per tant, perquè quan llavors es comparen resultats de llengua castellana de catalans en relació a altres llocs de l'estat espanyol, els catalans no estan pitjor. De vegades hi ha llocs que donen índexs inferiors. Per tant...
I si s'ha de millorar l'ensenyament del castellà, que es millori. Això
per descomptat, és que no s'hauria de permetre una sola falta d'ortografia amb una persona que ja acaba, no, que es gradua. I hauria d'haver uns nivells de redacció, etcètera, etcètera. Però això no se soluciona suprimint el català, se soluciona apretant més en el sistema educatiu.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'economista Josep Maria Noguer, que escoltava mare, i també el diaca del bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve, i l'historiador Joan Pallarès. Per ser senyor Pallarès, vostè que a la Federació Espanyola de Donants de Sang parla sovint amb gent de la resta d'Espanya, no sé si li diuen que parla malament el castellà a vostè
No, l'única cosa és l'accent, però amb això no hi
però
poso...
Però això és normal, clar.
Ja, amb això tampoc hi poso gaire esforç, no, amb l'accent, perquè, home, parlar amb accent un idioma que no és propi, amb un accent no correcte, doncs, home, és una prova, jo crec, de patriotisme. No?
A més, és un accent que s'ha fet també dialecte castellà a Catalunya, d'alguna manera.
Exactament.
No? Tothom, tots els catalans saben castellà.
Jo, de la mateixa manera, que quan una persona és castellano parlant i aprèn el català, evidentment té el seu accent, que no se'l pot treure, doncs, home, és normal que jo, doncs, quan vagi a Madrid, m'ho notin de seguida, no?
Oi, no els fa por, Pallarès, que escampem sang catalana? Suposo que hi ha vigilant no, que no vagin bosses cap a fora.
Amb això els donants ho tenim molt clar.
La solidaritat
el contrari,
no té fronteres.
Al contrari, voldríem realment que... ja existeix una mica, però voldríem que es generalitzés el tema europeu i que realment aquestes fronteres, és dir, el dia que ens tinguin de portar sang d'un suec, doncs que ens portin sang d'un suec, i el dia que nosaltres la tinguem de portar a Suècia, la tinguem de... portem allà, és a dir, que
tots
això...
Tots som éssers humans.
A més, és a dir, amb una bossa de sang no distingiràs mai si és de blanc, si és negre, si parla amb xino, és a dir, resulta que és universal, no? Totes, els grups són universals i estan per damunt de tota consideració.
Sí que hi ha grups més donants, però bé, això són qüestions mèdiques,
sí,
no racials.
Sí, però és un mínim, eh? També és un mite això de que el factor RH i aquestes coses, hi ha més mite que realitat.
Bé, senyors, deixem el tema de la llengua i altres qüestions per parlar de l'escenari polític a Catalunya després de les eleccions del dia 25 de novembre. Sembla que tot apunta a un pacte entre Convergència i Unió i Esquerra, però sense que els republicans entrin al govern. I una notícia important que pot tenir conseqüències significatives els propers dies és que Convergència vol obrir, especialment des d'avui, una reflexió sobre els pactes que té vigents amb el PP. Pactes a la Diputació de Barcelona, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i alguns ajuntaments importants com el de Reus o el de Castelldefels. Senyors.
Potser que es mirin el d'Unió també, no?
El de Convergència amb Unió, bé, això és una altra qüestió. En tot cas, és una federació que té més solidesa que no el que són els pactes postelectorals. Comencin per on vulguin, com veuen la situació.
De fet, aquesta reacció ara en relació als diversos pactes que hi ha a diversos nivells institucionals és una reacció lògica, no? Perquè, esclar, hi ha d'haver algun sistema de defensa quan s'és atacat, no? I ara hi ha un moment en el qual penso que hi ha un atac important aprofitant els resultats de les darreres eleccions, no? A partir d'aquí sembla que una mica que de l'arbre ha caigut tothom en fa estelles, dona la sensació que ara hi ha hagut aquí un punt d'inflexió i que, per tant, tenim ara una tendència a la baixa de l'esperit català i que és el moment doncs, de començar a fer una mica d'estella. És clar, això requereix unes reaccions, d'alguna manera hem d'aconseguir reconduir la situació.
Mossèn Esteve?
Sí, no, amb això estic d'acord amb el senyor Noguer, vull dir que ara tothom s'hi veurà en cor, però bueno, jo crec que això es pot arribar a reconduir i reconduir bé. Això és l'important, que es faci bé. Vull dir que no convé tampoc córrer massa, però si s'ha de fer, que es faci, però que es faci bé i que pugui durar tota la legislatura, si és possible.
Sí, el que jo em pregunto és quan durarà aquesta legislatura. Aquest és el problema, no? Jo tampoc li veig una vida molt llarga.
Com que ningú vol governar, sí, doncs potser no veig... durarà temps.
Sí,
no?
sí, bueno, i després hi ha postures llargues, per exemple, com encara que sigui una anècdota només de tres diputats, no? Però la de la CUP, no? Que autènticament, bé, van fer una roda de premsa ahir, i ja et quedes autènticament bocabadat, no? Pensant com pot... és a dir, com es pot fer política d'aquesta manera?
En referència a la CUP, el que proposa la CUP, vostè no ho veu fora de la realitat o massa?
Bé, home, això de governar amb unes assemblees populars obertes i portar a traslladar les propostes al Parlament, no sé, hi ha molts sistemes de fer política, però a més anar a camp a través és l'últim.
Recordem que la CUP és una força que va néixer ja fa uns quants anys i que va irrompre amb força en molts municipis de Catalunya.
Sí, el que passa és que el model, doncs, de tots els respectes per Antoni Gros, el model de, diguéssim, de govern de Antoni Gros, doncs no és el model d'un país de 7 milions de persones.
Recordem que la CUP també té representació a Girona, més important en alguns llocs del Maresme, Mataró, i bé, i ara al Parlament, a veure com es desenvolupa la seva participació. I del que són els pactes entre CiU i el PP, vostès pensen que s'hauria de separar del que és el context global català? És a dir, que un pacte entre CiU i PP, per exemple, a la Diputació de Barcelona, es podria mantenir perfectament, encara que Esquerra donés suport a Artur Mas?
Bueno, esclar, de poder, esclar que es pot. El que passa que sembla que hi hauria d'haver una mena de coherència ideològica en els partits, cosa que no s'està produint massa, perquè això, aquesta mena de doble personalitat en els partits polítics a nivell de tot l'estat espanyol s'ha produït reiterades vegades, no? No sé, podem fer memòria, per exemple, en coses que han passat al País Basc, i també, doncs, coses de PSOE, etcètera.
Clar, però als ciutadans també els agrada la multilateralitat, si cal, és a dir, que no es tanquin... Per exemple, Iniciativa no vol ni sentir parlar de donar suport a Mas i, en canvi, està governant amb Oriol Junqueras a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i amb Convergència i Unió. Mm. És un exemple només, també podríem posar-ne més. O el mateix Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi, que acabem de parlar
amb ell. També és veritat, aquí hi ha una qüestió també que l'administració local, que és l'administració més propera al ciutadà i que, per tant, teòricament hi ha un pes molt més petit dels partits polítics i pesen molt més les persones, potser és més fàcil que hi hagi aquestes aliances sense que tinguin una dimensió política tan important com quan és a nivell d'estat espanyol o de comunitat autònoma, no? Però tot i així hi ha coses que cruixeixen, no? A mi em costa entendre, per exemple, un pacte PSOE-PP per arraconar en el cas del País Basc, no?
Sí, el que s'ha fet aquests últims 3 anys, vaja.
Sí, 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 això em costa, eh? I són coses perquè sembla que és clar que un mateix partit polític pugui tenir discursos, no hi ha pactes només, sinó discursos tan diferents en diversos llocs d'Espanya, perquè resulta que has de governar País Basc, has de governar Andalusia i que pretens tenir quota de poder a Catalunya, i després que això faci, que puguis tenir discursos ideològicament tan diferents, no?, dins d'un mateix partit, això em costa. Sembla que hi hauria d'haver una mena de coherència ideològica aquí.
Mm-hmm. I ho veu així també mossèn Esteve i senyor Pallarès.
Sí. Vull dir, el ciutadà del carrer li costa molt entendre, perquè a vegades confonem el que és l'oponent polític amb el que és un enemic, no? I és clar, aleshores el ciutadà que no hi entén res i va pel carrer i diu, bueno, resulta que amb aquests que són els dolents, doncs ara resulta que anem de bracet. I és clar, això a la gent els afrapa molt, no? I, en fi, però jo considero que hi ha llocs en què, com deia molt bé el senyor Noguer, vull dir, hi ha coses que realment són viables i altres que no, perquè sobretot en els llocs petits, no parlem de les grans ciutats, però en els llocs petits que tots ens coneixem, vull dir, i que realment aquí es vota és la persona, com que parlem de persones i no parlem de partits ni d'ideologies, llavors això és molt més entendible, és més fàcil de comprendre.
L'àmbit local sovint és diferent de l'àmbit de país, també sí, ho sabem.
Els objectius són completament diferents, sí. I és obvi que es pot pactar amb un poble petit o amb una ciutat gran, inclús a mi no em faria cap escarafall que en una ciutat tan gran com Barcelona, doncs, no sé, per exemple, estiguessin governant el PP amb Convergència, doncs perquè hi ha una sèrie d'objectius comuns, i en canvi, doncs, a nivell del que és Plaça Sant Jaume a l'altre cantó,
doncs, sigui l'oposició, el PP i Convergència, doncs, estigui aliada, doncs, amb Esquerra. Vull dir, no, jo no li faria cap escarafalles. I a vegades els objectius municipals són molt diferents dels objectius nacionals.
Avui tanquem la tertúlia. No sé si volia afegir alguna cosa, senyor Noguer.
Sí, no, és que simplement és una qüestió que avui dia sembla que no està de moda, que seria la idea del parlamentari, que realment el que hauria de fer és argumentar, convèncer, i per tant a partir del seu discurs aconseguir suports per aquella qüestió concreta que s'està defensant. Uh-huh. Però en canvi això sabem perfectament que no és així. Si vas al Parlament i resulta que una persona fa tot allà, s'escarrassa per defensar una determinada postura, tothom se l'escolta amb molt de respecte, però després abans de votar giren la mirada cap al portaveu del partit que amb la mà marca 1, 2 o 3 per saber si han de dir sí, no, abstenir-se, i llavors tots a complir. No? Per tant, davant d'això, esclar, tot el sistema té poc sentit. No?
Per cert que també és notícia Angela Merkel, una dona que sap molt bé el que és pactar. En la primera legislatura, entre el 2005 i el 2009, va pactar amb els socialdemòcrates, és a dir, amb els seus adversaris naturals, i en aquesta última està governant amb l'ajuda dels liberals. És a dir, que hi ha legislatures, i ara està en una bona posició després d'haver estat reelegida líder de la CDU.
D'Àngel Merkel es pot esperar qualsevol cosa.
Qui li havia de dir fa 6 mesos, per exemple, que té ara les enquestes a favor? A veure què passa, en tot cas. Alguna cosa volen dir de Merkel, senyor Noguer, mossèn Esteve?
No, bé, tots sabem el pes que té dins de la Unió Europea i del caràcter d'aquesta persona. Però ja els... bé, escolteu, això són qüestions al fi del cap circumstancials, no? Perquè passarà aquesta generació i després ja vindrà una altra.
Sí, evidentment. Ho deixem aquí. Només li demanem per acabar al senyor Joan Pallarès que ens digui un número de l'1 al 13 perquè sortejarem una entrada doble pel Trencanous al Teatre d'Atlàntida demà a les 6 de la tarda.
Pues quedem amb el 13.
Amb el 13, doncs molt bé. La guanyadora és Marta Camprodon Meseguer, de Centelles, a Osona. Enhorabona per aquest premi, una entrada doble pel Trencanous, espectacle que es representa demà a les 6 de la tarda al Teatre d'Atlàntida de Vic. I gràcies per la seva participació a la tertúlia, Joan Pallarès, Joan Baptista Esteve i Josep Maria Noguer. Fins la propera. Bon dia i bona festa de la Puríssima.
Molt
bon
gràcies. Adéu-siau.
Gràcies, igualment.
Ara els titulars amb la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell. Parlarem amb l'escriptor David Aliaga, que acaba de publicar un interessant treball sobre Charles Dickens, i també tindrem més temes fins a les 10, entre ells l'espai de Medicina Natural, naturalment Doctor Pros.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va abandonar abans d'hora ahir la reunió en què el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, explicava la seva última proposta de reforma educativa. La consellera Rigau va explicar que Wert li va fer arribar una proposta que continua relegant el català a quarta llengua. La Generalitat avisa que defensarà el model d'escola catalana i, si cal, anirà al Constitucional. Wert, per la seva banda, nega que ataqui la immersió i es remet a la sentència del Tribunal Constitucional. Encara a casa nostra, el president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, i el líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, van coincidir ahir en afirmar que l'única opció de pacte per garantir la governabilitat a Catalunya durant la propera legislatura és Esquerra Republicana. Per la seva banda, el secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol, ha anunciat que el partit ha iniciat un procés de reflexió sobre tots els acords que manté CiU amb el Partit Popular en grans institucions. L'Ajuntament de Sabadell va celebrar ahir al vespre el primer ple presidit pel nou alcalde accidental que substitueix Manuel Bustos, després que aquest ha cedit el càrrec temporalment per la seva presumpta implicació en el cas Mercuri. El ple va aprovar una moció d'entesa per Sabadell per cessar els tres regidors i càrrecs de confiança imputat per aquest cas, i també va sorgir la proposta de crear una comissió informativa sobre el cas Mercuri que vagi informant temporalment de totes les novetats. En esports, victòria còmoda ahir del Real Madrid per 4 gols a 1 a la Champions contra un Ajax que, no obstant, podrà anar a la Lliga Europa. També el Màlaga, per la seva banda, va empatar a 2 contra l'Anderlecht, però passa com a primer de grup. Avui és el torn del Barça. Per cert, que Tito Vilanova convoca Leo Messi per al partit d'avui davant del Benfica a la Lliga de Campions amb l'objectiu de batre el rècord de gols de l'alemany Gerd Müller. I ara a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència, cap mena de problema, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts, donem pas al comentari de l'actualitat que avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Després de les eleccions i de la fragmentació electoral, el nou futur govern ha de respondre als dos grans fronts oberts, la qüestió nacional i la crisi econòmica i social que viu el país. Comencem per la primera. Honestament, amb tota franquesa, jo no sé si el millor per a Catalunya és la independència, la confederació o la federació simètrica. Jo només sé que l'actual articulació de Catalunya amb Espanya no funciona ni assegura el nostre desenvolupament social, econòmic i cultural. El col·lapse de l'estat de les autonomies i la sentència del Tribunal Constitucional sobre el nostre estatut han certificat la caducitat de la Constitució espanyola, almenys pel que fa referència al títol 8è. La gran manifestació del passat 11 de setembre ens va mostrar el malestar dels catalans i l'exigència massiva d'una nova situació. La qüestió nacional d'encaix o no, la independència amb un estat propi o la federació o confederació amb Espanya amb un nou marc constitucional es dibuixen com les úniques possibilitats a mig terme que puguin obtenir un acord majoritari. Però les dues demanen acords endins i acords en fora. Acords endins difícils, ho sé, però acords en fora encara més difícils. En qualsevol cas, aquestes eleccions han mostrat Catalunya com un país plural, dividit i fragmentat, que haurà de cercar acords endins per ser fort en fora. En segon lloc, ens trobem davant de la crisi econòmica i social més forta des de la transició, amb índex d'atur i de deute públics molt elevats. Les perspectives dels propers anys continuen sent molt pessimistes. Podem trobar-nos en una situació en els propers anys de col·lapse econòmic sense precedents, amb les tensions socials pertinents. Les dades salten a la vista, la situació cada dia és pitjor. No val a mirar cap a una altra direcció. La sortida de la crisi és la primera prioritat nacional i el nostre futur nacional passa indefectiblement per sortir del laberint de la crisi econòmica i social. Aquests no són moments per a governs febles i dependents d'aliances intercanviables. L'urgència de la situació obliga les forces parlamentàries a bastir un acord de govern d'unitat catalanista a partir de dos pilars. En primer lloc, respondre a la crisi, amb ajustos pressupostaris i amb mesures de reactivació de l'economia i de redistribució de la riquesa del nostre país, que tinguin com primera prioritat els sectors més febles de la nostra societat, sanejant l'economia i empenyent la recerca i la innovació com a pilars del nostre futur econòmic. En segon lloc, aconseguir durant la legislatura les modificacions legals pertinents per consultar de manera legal i vinculant el poble de Catalunya sobre el futur del seu autogovern, de manera que pugui manifestar-se de manera informada i plural. I això només serà possible, insisteixo, si es va cap a un govern d'unitat catalanista. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Els governants, que s'ocupen de donar un aspecte renovat a l'ordre econòmic i social del món, han de tenir present que el primer capital que s'ha de salvaguardar i valorar és l'home, la persona en la seva integritat, perquè l'home és l'autor, el centre i el fi de tota la vida econòmico-social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un ordinador portàtil HP Pavilion G6 2263 SS d'última generació per només 499 euros a la península.
A més de regal el ratolí HP X1000.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Festa visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Tres minuts i mig i serà un quart de deu. Charles Dickens, un dels escriptors més importants de la literatura contemporània, va aconseguir amb la seva obra emblemàtica Cançó de Nadal proposar al món un full de ruta per construir una societat més justa, més fraterna, més solidària i, sobretot, basada en l'amor, sempre des de la tendresa del missatge nadalenc com a referent per a l'esperit de bondat cristiana. Així, almenys, Dickens ho pretenia, segons els seus estudiosos. Ara, l'editorial Base acaba de publicar una edició de Cançó de Nadal i també el llibre Los Fantasmas de Dickens, una exploració biogràfica sobre el mateix autor. L'autor de Los Fantasmas de Dickens, David Aliaga, un jove periodista de 23 anys, culmina així la primera fase del seu treball investigador com a periodista i com a amant de la literatura. Ens acompanya en directe David Aliaga. Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Com presentaria vostè Charles Dickens com a escriptor i difusor d'una espiritualitat i d'unes tradicions que podem fer nostres avui dia?
Doncs jo crec que en aquesta tasca de difusor de l'espiritualitat i de comentarista humanista, Charles Dickens és un escriptor que avui dia cobra una vigència especial, perquè en un moment de crisi no només econòmica, sinó potser també de valors, doncs ell era una persona a qui tenia molt interioritzat el missatge cristià, el missatge de bondat cristiana, sobretot, i doncs que realment la seva obra, i sobretot el Cançó de Nadal, ens convida a tots plegats doncs, a ser més humans, a tenir més cura dels que ens envolten i, en general, doncs, que construïm una societat molt més amable i confortable per a tothom.
Què ens diu, segons vostè, Cançó de Nadal, en aquest temps en què molta gent es distancia de l'experiència religiosa, per exemple, a Catalunya, a Europa, també al Regne Unit, segur?
Més que entendre-ho com un missatge cristià, que evidentment Dickens així ho concep i és el propòsit d'escriure l'obra, Dickens, quan escriu Cançó de Nadal, el que vol fer és convidar els seus conciutadans, els anglesos victorians, a tornar a gaudir de l'esperit de nadalenc, no? I de l'esperit cristià. Però sí que és veritat que jo penso que la gran importància a la història de la literatura d'aquesta cançó de Nadal que ara reeditem a Editorial Base és que és un missatge universal, és a dir, ho pot llegir un ateu, ho pot llegir un agnòstic, ho pot llegir un catòlic, ho pot llegir un musulmà, que el que Dickens ens diu, al final, jo crec que és la part més universal del missatge cristià, que ens diu, sigueu bona gent, porteu-vos bé amb els altres, i al final, i en definitiva, que allò que és espiritual, allò que és sentimental, té molta més importància que no el que és material.
Al costat d'aquesta edició de Cançó de Nadal de Dickens, publicada per l'editorial Base, la mateixa editorial ha publicat Los Fantasmas de Dickens, un treball de vostè mateix, senyor David Aliaga, un treball doncs, que d'alguna manera és biogràfic, Los Fantasmas de Dickens. Què ens diu el concepte de fantasma o de fantasmagorisme quan parlem de Dickens? Aquest element és important en la seva aportació.
Sí, realment el concepte del fantasma a l'obra de Dickens reflecteix molt bé la contradicció que per Dickens va significar la seva fe, no? És a dir, Dickens era un home que es va moure tota la vida entre la raó i la fe, entre la ciència i l'espiritualitat. Aleshores, el fantasma arriba a ser una convergència d'aquesta contradicció que es manifesta en la seva obra en forma d'esperit, i és que aquests esperits són, presenten la morfologia del fantasma clàssic esotèric, però que, per altra banda, Dickens no pot deixar que la seva ment, pretesament científica, doni lloc a una creença esotèrica, i aleshores ell explica que poden ser desordres de tipus nerviós, que poden ser fragments de la ment d'aquella persona que s'expressen en aquelles imatges. Aleshores jo crec que el fantasma ve a representar aquesta contradicció entre raó i entre fe.
Aquest tema no és nou, però és molt present actualment, no? Aquesta dualitat, aquesta alternativa que molta gent que busca una espiritualitat té, no?, entre les creences més tradicionals o més antigues i les noves formes d'espiritualitat, esotèriques o fins i tot de bruixeria. Tot això Dickens ho tenia present i avui dia també pot ser un perill també per les creences, això.
Sí, realment sí. És a dir, jo crec que és una conducta inherent a l'ésser humà, però que sobretot en Dickens i amb l'intel·lectual victorià es va manifestar d'una forma molt evident, no? Trobem altres escriptors també molt esotèrics i també pretenien ser molt racionalistes, no? Trobem a Sir Arthur Conan Doyle, l'autor de Sherlock Holmes, també era un personatge d'aquesta mena, que era un espiritista consumat, però que també doncs, pretenia tenir un cert mètode científic.
Estem parlant amb el jove escriptor i periodista David Aliaga, que acaba de publicar Los Fantasmas de Dickens, un treball autobiogràfic sobre l'autor anglosaxó Charles Dickens, de la mà d'Editorial Base, que també ha publicat una edició de l'obra emblemàtica de Dickens, Cançó de Nadal. Vostè ha parlat, senyor Aliaga, de fe i raó, de vegades en contradicció, però fe i raó també són dues realitats que tenen ponts i que conviuen. Per exemple, el papa Benet XVI i molts pensadors i teòlegs cristians parlen actualment de manera especialment important d'aquest necessari diàleg entre fe i raó. Què ens diu Charles Dickens sobre aquests ponts entre la fe i la raó?
Jo crec que Dickens exemplifica la persona que és capaç de creuar aquests ponts i mantenir-los dintre de si mateix, no? És a dir, la seva opció és aquesta. Charles Dickens vol tenir fe i de vegades no vol tenir-la perquè creu que entra en contradicció amb els seus valors intel·lectuals científics, però el cert és que durant tota la seva vida i durant tota la seva obra veiem que hi ha una espiritualitat manifesta, no? És a dir, Charles Dickens parla d'àngels, Charles Dickens parla d'un paradís on, de fet, la religiositat de Charles Dickens neix quan la seva cunyada mor. Ell l'estima tant que, havent estat una persona no gaire practicant, comença a anar a l'església per reforçar la seva esperança de trobar-la novament en una vida posterior, no?, diguéssim. Aleshores, jo crec que Charles Dickens exemplifica, no?, aquesta persona que vol estendre ponts entre la raó i la fe, i sobretot també el veiem com intenta donar una explicació científica o que en el marc del cientifisme pugui encaixar la seva cristiandat.
Charles Dickens, recordem-ho, va néixer el 1812 i va morir el 1870, va viure bona part del segle XIX, també un segle de turbulències i de canvis. Una última qüestió, senyor David Aliaga. Com podem traslladar al moment actual el missatge que transmeten els relats de terror i de fantasia de Dickens, uns relats que també estan oberts a la dimensió sobrenatural, una mica com passa ara també, no? Hi ha certa descristianització, secularització en molts ambients de cultura cristiana, però també hi ha obertura a la transcendència.
Bé, jo crec que el que podem aprendre de Charles Dickens, no, realment és que un, finalment, en la seva individualitat, pot donar cabuda a tot allò que ell consideri que l'omple i que el satisfà, no? I en el sentit del context actual, sobretot jo crec que Cançó de Nadal té més vigència que mai per aquest missatge universal que dèiem, sobretot per un missatge no tan religiós, que ho és, insisteixo, però sobretot social, no? En un moment de crisi econòmica i espiritual, Charles Dickens ens diu no sigueu materialistes, els calés no són allò que importa més en el món, sinó que el que importa és que entre tots plegats ens fem la vida més amable i que la podem gaudir tots plegats.
Un missatge ben universalista sobre l'esperit del Nadal, el que ofereix Charles Dickens a Cançó de Nadal, traduïda de l'anglès a moltíssimes llengües, i ara tenim per recomanar als oients, ara que s'acosten les festes, aquesta edició en català editada per l'editorial Base, Cançó de Nadal, de Charles Dickens. També recomanem el llibre Los Fantasmas de Dickens per conèixer una mica més sobre aquest autor de referència, llibre de David Aliaga, que ens ha visitat avui. Gràcies, David Aliaga, felicitats per la seva tasca, tot i la seva joventut, només 23 anys, però esperem que pugui seguir fent molta investigació sobre literatura anglosaxona i Dickens en particular.
Ho esperem, moltes gràcies.
A vostè, bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.
Et convidem a una cita nadalenca més que especial. Dilluns 10 de desembre a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Pi, concert exclusiu pels oients de Ràdio Estel, lectors de Catalunya Cristiana i Club Més Amics, amb la presentació de l'últim disc de la Capella Musical de Santa Maria del Pi, Nadal al Pi, el desembre congelat, i l'estrena de l'últim treball de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Nadales, amb la col·laboració especial de Carme Canela. Invitacions no numerades fins a exaurir existències. Màxim 2 entrades per persona. Vine a buscar les teves a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Dilluns, dia 10 a les 8 del vespre, concert exclusiu a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. No te'l perdis. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures. Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor...
Marina Rossell canta Mustaki, un disc excepcional. Aquest dijous, dia 6, a les 7 de la tarda, concert a l'Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès. No t'ho perdis. Marina Rossell canta Mustaki, aquest dijous, a Vilafranca de Penedès.
Se faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que...
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't una vaixella Shurfil i una gerra amb filtre de regal per només 29,90 euros.
A més, les copes model Vinalia per 1 euro cadascuna.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
L'apunt ara mateix.
SomEscola.cat ha fet una crida en les últimes hores perquè tothom pengi cartells i pancartes amb el lema Per un país de tots, l'escola en català, a les aules i a les portes dels centres educatius del país per mostrar la unanimitat de la societat civil catalana en defensa del model d'escola on el català sigui present com a llengua vehicular, un model que ha funcionat des de fa més de 30 anys. L'acció és una primera resposta a l'atac a la llengua catalana que, segons l'esborrany que hem conegut, representa aquest text impulsat pel ministre espanyol José Ignacio Wert i que vol convertir el català en una llengua que, com a mínim, no sigui d'ús preferent. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia. Doncs sí, els portaveus de Som Escola han criticat que l'esborrany de llei porta la política educativa a un retorn d'un passat predemocràtic. Les entitats han cridat el país a mobilitzar-se en defensa de l'escola en català. Recordem que els programes d'immersió lingüística han representat uns dels millors èxits del nostre sistema educatiu en els darrers 30 anys. Doncs avui ens atén en directe al primer cafè de Ràdio Estel la portaveu de Som Escola, la senyora Teresa Casals. Senyora Casals, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada.
Molt bon dia, gràcies per convidar-nos a explicar-nos.
Bon dia.
Vostès han manifestat que la reforma educativa que vol dur a terme el ministre Wert és un atemptat a la nostra llengua, a la cohesió social i a la promoció d'igualtat d'oportunitats. En canvi, des del Partit Popular, Enric Millo ahir deia que en cap cas el català deixarà de ser imprescindible per passar de curs.
Escolti, miri, no sé, no vaig tenir l'ocasió d'escoltar el senyor Millo. El que sí que queda clar és que, llegit aquest avantprojecte, que per cert ahir ja el van, ells mateixos el van refer, perquè hi havia un apartat que deia exactament que es podia passar el BUP, l'ESO i el batxillerat sense haver aprovat el català, i això ahir ho van refer, ho van canviar, però en el fons del fons, el que diu aquest avantprojecte, que esperem que no es pugui dur a terme, diu que els pares poden triar la llengua vehicular dels aprenentatges dels seus fills, amb la qual cosa es trenca el procés d'immersió a les escoles, perquè aquí a Catalunya el català és la llengua vehicular i l'aprenentatge del castellà està assegurat, perquè en acabar els ensenyaments obligatoris l'alumnat és capaç, apte, en català i en castellà. Per tant, si això és així, hauríem de tenir dues línies. I una de les avantatges més importants que ha tingut el procés d'immersió és que no hem separat l'alumnat de Catalunya per la llengua que parlava a casa. Aquest és una... Nosaltres, quan parlem de cohesió social, exactament volem dir això.
Senyora Casals, vostès exigeixen al govern català la màxima contundència en la defensa d'un patrimoni pedagògic que hem estat construint durant aquests darrers 30 anys entre tots i ha donat tants bons resultats. Tenen previst convocar alguna manifestació unitària, massiva, multitudinària?
Sí. Miri, nosaltres el dia 10, que és el Dia Mundial dels Drets Humans, i ens sembla que la llengua, si es cau perfectament, ja convoquem avui, jo aprofito, potser serà la primera emissora de ràdio que ho dirà, aprofito per fer una convocatòria el dilluns a 6:45 a la plaça de Sant Jaume.
Doncs dilluns...
Demanem que sigui una concentració unitària, que hi hagi el lema de Som Escola. Igual que es va fer quan hi va haver la primera sentència del Tribunal Constitucional. També es va fer a la plaça de Sant Jaume i, de fet, Som Escola acabava de néixer.
Dilluns a 6:45, convocatòria.
A 6:45, el dilluns dia 10.
En defensa del català a l'escola, dilluns dia 10, coincidint amb l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, la seva promulgació. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, senyora Teresa Casals, portaveu de Som Escola.
Moltes gràcies.
A disposició, digui'm.
I molts d'ànims.
No, ja anem tenint, ja. Estic que estem una mica cansats aquests dies,
sí,
perquè les coses es produeixen molt vertiginosament, però vaja, ja estem bé d'ànims, estem bé. Moltes gràcies.
Adéu-siau i bon dia.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'obra La Bet, al Teatre Auditori de Sant Cugat, una obra dirigida per Sergi Balbel. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Nova proposta de cinema Girona de Barcelona, del carrer Girona 175, les nits de Jordi Sabatés. Tots els divendres de desembre a juny, a les 9 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presentarà els seus espectacles de cinema i música en directe. Començarà el dia 7 de desembre amb Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton, que restarà en cartell fins l'últim divendres de gener. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el drama humà dels desnonaments. Càritas atén 900 famílies en un any. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Aviat arribarà el Nadal, amb moltes trobades entorn de la taula. Però jo estic tranquil·la. Sé que el Corte Inglés m'ajudarà a vestir-la i decorar-la de festa, amb l'estil més elegant i nadalenc en jocs d'estovalles, coberteries, vaixelles, cristalleries, centres de taula... Tot coordinat i de les millors marques.
El Corte Inglés. Bon Nadal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Un minut i mig i seran 9:15. Parlem d'art, història i patrimoni, com sempre, uns breus minuts el dimecres a aquesta hora, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Tenim la presència, com cada setmana, de Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de patrimoni artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia a tots.
Avui parlem d'un nom propi, de Ponç de Gualba, que va ser bisbe de Barcelona entre els anys 1303 i 1334. Seguint la sèrie de bisbes, comencem a parlar de bisbes del segle XIV, ja.
Exacte, vam començar per Sant Pacià. Dels 119 bisbes, n'hem triat una vintena, i un d'ells, potser un dels més importants, és Ponç de Gualba, segueix realment a Sant Oleguer, que també va ser bisbe de Barcelona, com sabeu. Ponç de Gualba, doncs, és un personatge que sabem com era i quina cara tenia, perquè tenim escultures, precisament, del seu sepulcre, que estan a darrere mateix de l'altar major de la catedral, l'altar que en diem de la Transfiguració. Ponç de Gualba era més aviat baixet. Evidentment que totes les persones baixetes són gent important. Jo sóc baixet i no sé si ho seré molt temps. De fet, Ponç de Gualba és un personatge molt entranyable que durant 30 anys va ser bisbe de Barcelona, 31 anys exactament, i va poder fer moltes coses. Però hi ha unes coses que avui parlarem en dos dies d'ell. La primera, avui parlarem de les visites pastorals i després, el pròxim dia, parlarem de la seva contribució que va fer doncs, tirar endavant tota la catedral gòtica del segle XIV, evidentment.
Mm-hmm. Ell va iniciar el que és l'Arxiu Diocesà, que continua, i que ara dirigeix vostè, per tant va ser el seu primer predecessor, per dir-ho així,
sí, sí,
Ponç
però,
de Gualba.
Però ell bisbe, jo sóc capellanet, només.
Sí, bé, bé. Ben digne, també, com a capellà.
Claro, si
canonge.
Faig el que puc. De fet, el Ponç de Gualba, sí, va iniciar l'Arxiu Diocesà, i penseu que l'Arxiu Diocesà té uns documents, unes sèries, uns registres, perquè abans arribaven simplement els documents i es posaven allà en un raconet i bueno, us anaven aguantant. Però aquest, en Ponç de Gualba, agafa totes les cartes que arriben, tot el que es fa, i ho posa en registres, que en diem. O sigui, s'explica cada un dels documents. Doncs és dels primers registres que existeixen en tot el món. Eh? I concretament un registre d'una activitat molt típica d'ell, que és les visites pastorals, que són les més antigues d'Europa. Es troben en el nostre arxiu diocesà. Exactament, la primera és el 1303, cap allà al Nadal, en què visita doncs, una població anomenada doncs, Sant Celoni, a la vora del Montseny. I després van continuant totes les visites. Totes les parròquies són visitades cada 5 anys, i, per tant, són unes 200 parròquies que cada mig any hi ha una relació de com estaven, qui vivia, què feien, quins defectes tenien, quines grans virtuts podien tenir, si hi havia escoles... Sabem, a vegades, més coses d'aquest temps que no pas dels bisbes, podríem dir, contemporanis. Ho sabem tot. Mm-hmm. O sigui, sabem exactament com es deien tota la gent de les parròquies i què és el que passava, què és el que succeïa. En aquella època, doncs, en Ponç de Gualba anava a les parròquies i el primer que mirava era el cementiri, a veure si estava en bones condicions, a veure si hi havia unes tàpies fortes, altes, perquè no es poguessin saltar els gossos, perquè es veu que tenien mania de que els gossos entraven i doncs tocaven els ossos dels difunts, i això era una cosa molt desagradable, i per tant ell sempre mira que siguin les tàpies ben altes. Després entra a dintre de l'església, i dintre de l'església tonsura amb els escolars. Normalment eren noiets de 14, 15 anys que són tonsurats. I així s'anava fent tot el procés de les visites. Més de 800 visites tenim de Ponts de Gualba, que sabem exactament la història de cada una de les localitats del nostre bisbat. És una gran aportació a la història, indiscutiblement.
I tant que sí, perquè les visites pastorals es fan actualment també, i és un, sí, és un patrimoni...
Encara es fan, avui el cardenal Martínez Sistac doncs, ha promogut doncs, aquestes visites. I també anem nosaltres, per exemple, com feien abans els companys de Ponts de Gualba, els canonges, i mirem exactament què és el que succeeix en cada una de les parròquies, vaja al punt de vista econòmic, vaja al punt de vista, podríem dir, dels llibres sacramentals, que en diem, els registres, vaja al punt de vista doncs, de l'art, vaja al punt de vista de la litúrgia.
Moltes gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat avui per parlar de Ponts de Gualba. Continuarem parlant d'ell el proper dia per referir-nos a la construcció de la Catedral Gòtica de Barcelona. Bon dia i fins dimecres vinent.
Bon dia i bona Immaculada.
Ràdio Estel.
Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries JAC. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta JAC plena de descomptes. Jugateries JAC. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jac.es. Jugateries JAC. Més de 100 jugateries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Comencem l'espai naturalment, doctor Pros. Passen 6 minuts de 9:45. Abans us anunciem, fent un breu incís, que aquest proper dilluns a les 8 del vespre a l'Església del Pi de Barcelona es farà un concert de Nadal amb la presentació de nous treballs discogràfics de la Capella de Música de Santa Maria del Pi i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, en Carme Canela, que per primera vegada interpretaran en públic les peces d'un original disc de Nadales per música i cobla que s'acaben d'editar. És una iniciativa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb el Club Més Amics, a la qual només es pot accedir per invitació. Si voleu una invitació per aquest concert, heu de passar per Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67 de Barcelona a recollir en horari de matí i tarda aquests dies, exceptuant els festius, aquesta invitació. I dit això, comencem l'espai naturalment saludant els qui formen part avui de la taula. Ens acompanya, com sempre, el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, benvingut, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi. Bon dia, que et veig una mica estressat avui.
Bé, la feina. No, intentem no estar-ho, ja ho sabem. I encara menys transmetre-ho als oients, que sí. Sabem que ens escolten moltes vegades entre les seves feines, però intentem que ens escoltin molt relaxadament.
La Naya, que està una mica estressat, aquest periodista.
Tenim amb nosaltres la Naya Onandia, efectivament. Naya Onandia és una nena. Quants anys tens, Naya? Bon dia.
Sis.
Bon dia, què tal, com estàs?
Bé.
Doncs la Naya Onandia, que té 6 anys, ha vingut acompanyada pels seus pares, que són Mònica Rebollo i Igor Onandia. Bon dia a tots dos, benvinguts.
Hola, bon dia.
Ara parlem del testimoni de Naya Onandia i els seus pares. Abans, però, connectem amb Veritas. Des d'allà, l'Eva ens parlarà de les últimes novetats i del que ofereixen aquests establiments Veritas que col·laboren amb el nostre espai. Eva Vilamajor, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Endavant.
Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Eva.
Com estem?
Doncs molt bé, estem aquí disposats a sentir les propietats del pa de Veritas i de molts altres productes que ens pugueu oferir.
Doncs avui, Ignasi, m'agradaria molt parlar-vos de la fruita i la verdura.
Doncs endavant.
Que podeu trobar a totes les nostres botigues Veritas. I en concret, m'agradaria destacar-vos 3-4 aspectes que nosaltres pensem que són molt importants i molt rellevants. En primer lloc, és el fet de que aquesta fruita i aquesta verdura és fruita i verdura ecològica. Què vol dir això? Doncs que prové de l'agricultura ecològica i s'ha fet el cultiu d'aquesta fruita i verdura, s'ha fet seguint les directrius que els organismes certificadors ens estableixen. El més important és que en el cultiu no es fa ús de productes químics de síntesi. No s'utilitzen tractaments fitosanitaris com pesticides, herbicides, plaguicides i tampoc estan permesos els nitrats com a derivats del petroli que són. Què vol dir tot això? Doncs tot això fa que aquesta fruita i aquesta verdura, evidentment, sigui més saludable perquè no, els aliments no contenen res que no han de tenir. I a més, Ignasi, jo em sembla que cap de nosaltres ens agrada això dels pesticides i els herbicides i tots els plaguicides aquests per ingerir.
Evidentment que no.
que no. A més, una altra cosa que fa és que el cultiu, amb l'agricultura ecològica, fa que les plantes creixin al seu ritme natural, acumulen molta menys aigua i això fa que siguin més saboroses. I, a més, també tenen uns aromes excepcionals, és a dir, ens ofereixen unes característiques organolèptiques fantàstiques. I normalment tots aquests pesticides i herbicides s'acumulen a la pell. El producte ecològic, com que no utilitza tots aquests tractaments, fa que et puguis menjar una poma amb la pell i gaudir i aprofitar tota la fibra i totes les vitamines que hi conté. Rapidíssimament, i ja quasi per acabar, l'agricultura ecològica és molt respectuosa amb el medi ambient. El fet de no utilitzar tots aquests productes químics de síntesi que us comentava fa que no estem o que no s'embruti el sol, la nostra terra, ni tampoc els aqüífers. I finalment dir-vos que a Veritas què trobareu? Doncs trobareu fruita i verdura ecològica de proximitat i, a més, un ventall amplíssim de varietats autòctones que algunes estan oblidades i que nosaltres recuperem per apropar-vos a casa vostra, com la pastanaga groga o la pastanaga morada, una albergínia blanca o fins a 18 varietats de tomàquets a l'estiu quan és temporada. I fins aquí el que us volíem explicar avui de la fruita i verdura de Veritas.
Doncs molt bé, l'altre dia parlàvem del pa, avui de la fruita i verdura, molts productes que ofereixen als supermercats Veritas, menjar de veritat, amb molts establiments a Barcelona, a la resta de Catalunya i també a Andorra. Gràcies, Eva Vilamajor, i bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Doncs bé, després de parlar de Veritas, parlem del cas d'aquesta nena que ens visita avui, Naya Onandia. Doctor Pros, ens ho pot introduir una mica?
Bueno, bé, no sé si parlar primer de la Naya o parlar de la mare de la Mònica.
Doncs endavant, Mònica.
Perquè cronològicament va ser la mare que va vindre a la consulta per un tema de migranya i m'ha dit molt, Mònica, no sé que ens recordessis, com vas arribar a la consulta, què tenies? I llavors, esclar, com va arribar la Naya?
Doncs, Mònica,
bé,
endavant.
Bé, jo tenia migranyes contínues de sempre i
havia anat a varis neuròlegs i, bueno, sempre m'adonaven medicaments molt i molt forts, que fins i tot, vull dir, em sentaven malament de lo forts que eren per treure'm el mal de cap. I, bueno, ja era com una causa perduda. I llavors em van comentar, doncs, que el doctor Pros, que tractava això, i vaig pensar, bueno, a veure, aniré. Vaig anar-hi i, bueno, estic encantada perquè em va treure les migranyes, finalment, i em va detectar que era un tema digestiu, o sigui, que tenia la vesícula, si no recordo malament, que em funcionava malament, i a través de l'alimentació, que, bueno, bàsicament va ser a través de les sopes de civada, d'avena, i que canviant l'alimentació i poca cosa més, vull dir, fent algunes...
Unes ventoses,
exacte.
De la vesícula, no?
Sí, exacte.
Va fer gràcia perquè la Mònica, tu, textualment, ja ho veus aquí, Ignasi,
sí.
Quan arriba diu, mal de cap, doctor, tinc mal de cap des de fa mil anys. Des de fa mil anys. I a més, bueno, neuròlegs, no, atacs, medicaments, en fi, lo típic, la trajectòria, el diacrucis que sempre expliquem. No?
Quan va començar a visitar-se vostè, Mònica?
Doncs deuria ser...
7 de juny del 2012.
El 7 de juny passat?
Sí.
I en quant temps han començat a desaparèixer les migranyes?
De seguida.
De seguida.
De seguida. En dos, tres mesos, ja...
Tornem a desmuntar això de la lentitud de la medicina natural, doctor Pros.
Totalment, però és que la Naia ens ho acabarà de desmuntar.
Sí.
Perquè després de la mare, Mònica Rebollo, la seva filla, la Naia Onandia, que és aquí amb nosaltres, amb els seus 6 anys, gràcies per haver vingut també, també té, doncs, un historial mèdic. Explica'ns-ho tu mateixa, Naia, si vols, per començar. Vas anar al doctor, per què? Per què vas anar-hi?
Perquè tenia mal de caps.
També tenies mal de caps, com la mama?
Sí.
Déu-n'hi-do. I què vas fer? Què et va dir el doctor? Què vas explicar?
No, però aquest mal de cap venia provocat perquè... Què m'explicava?
Bueno, a nosaltres ens van dir que els mal de caps de la Naia, que tenia mal de caps des dels 3 anys, que era un tema hereditari, que com jo tenia migranyes, ella tenia migranyes. Llavors, que no se li podia fer res i bueno, doncs, amb medicament, quan tingués els mal de caps, i ja està.
Però ella no havia arribat a donar-li medicació química?
No, amb ella no. El que passa que, bueno, vam anar al doctor Pros i el doctor, sorprenentment, ens va dir, diu, no, o sigui, és per un tema de mucositat.
Per tant, la sinusitis silenciosa, doctor Pros.
Però fixa't que primer hem parlat del cas teu, Mònica, un tema digestiu,
sí.
Un problema de la vesícula que no funcionava bé, i en el cas de la Naia era un problema de mucositats que aquí hem explicat moltes vegades. La Naia, ho saps, quan parlem de la sinusitis silenciosa, que de fet, bueno, ella ja portava una història, ja l'havia d'otitis, de repetició, que tenies mals d'orelles, Naia? Tu recordes? Què tenies? Explica-ho. Què et feia mal?
Les orelles.
Sí.
Les orelles i el cap, alhora,
Sí.
I tenies congestió, tenies el nas tapat, et mocaves sovint...
Bueno, i a més, jo què vaig apuntar? Que tenia... Bueno, a part de que hi havia una cosa gravíssima, també, una alopecia areata.
Sí.
Una alopecia areata. Què és això, Mònica? Explica'ls.
Bueno,
què li passava a la Naia?
La Naia sempre ha tingut molts problemes de pell, i, bueno, vam anar a diferents dermatòlegs, ens van dir que tenia pell atòpica, i llavors va començar com a caure-li una mica el cabell.
Tu estaves molt preocupada. I la Naia, que és molt presumida,
Però ara la veiem molt guapa, aquí, amb
molt,
el seu cabell, molt. Ben pentinada.
Vam visitar 3 dermatòlegs diferents, i els dermatòlegs ens deien, no, això és provocat, perquè quan un nen té pell atòpica, amb una preocupació, doncs li provoca això. I tranquils, que això li tornarà a sortir d'aquí un any, o pot ser 3 mesos, no sabem quan.
És el cabell que havia caigut.
Exacte. Llavors, clar, jo estava superpreocupada, perquè és que ells m'ho deien amb una naturalitat i amb una tranquil·litat, però clar, al final la mare sóc jo, i jo li veia cada dia que se li anava caient.
I això a quina edat li va passar, perdó?
Aquest any, l'any passat.
5 anys,
sí. És que va ser arrel de tot això, va ser quan vam anar a visitar el doctor Pros, no? Ja no només amb els mal de caps, sinó perquè, vull dir, jo veia que és que teníem de tot amb aquesta nena, i al final, és quan era una cosa, era una altra, i vam dir, doncs, anem i provem a veure què és, no? I clar, de fet, ens vam sentar, i abans de visitar-la el doctor Pros, diu, jo ja sé una cosa que en aquesta nena li passa. diu, té molts de mocs, diu, està inflada, diu que no la veieu, que està inflada.
La, clar, la cara, no? La cara,
sí, la cara.
Les galtes.
Sí, sí.
La cara, que jo, evidentment, no vaig veure-ho.
Sí, sí, no, no, un pare o una mare no s'imagina que un nen, a causa de la mucositat, pugui arribar a tenir la cara inflada. Sí. Doctor, però sí, què se li ha fet a la Naia, no, a nivell mèdic?
És que ja, bueno, va ser la cosa també rapidíssima, igual que la Mònica.
Aigua de mar.
Ella va arribar que ja tenia antecedents d'otitis, que sí que havia pres antibiòtics,
sí.
Antibiòtics a manta, que es donen d'una forma excessivament alegre, i també se li havia operat i li havien posat drenatges quirúrgics,
sí.
No? I llavors, doncs, bueno, arriba la consulta, jo la vaig veure exactament el 18 de juliol d'enguany, no? Hi havia una congestió, recordes, Naia, o la mare, a tota l'àrea dels ulls. És a dir, tot això estava inflat, no, no sé exactament...
Sí, ho tenia com vermellet,
sí.
El que passa que quan feia natació i ens pensàvem que era l'aigua de la piscina. Era l'aigua de la piscina. I el doctor Prost va dir, no, no, diu, això és mucositat que està aquí, saturada.
Aquí potser el primer que varen fer... Esclar, què passa? Quan arriba la consulta, doncs jo no miro només el problema que se'm presenta, sinó que veig la Naia en la seva integritat. Llavors doncs, la despullem, la faig caminar, l'ausculto, la toco, l'oloro, la palpo, i de seguida em vaig adonar compte de que, al repassar els aspectes dietètics, que ella prenia... T'agrada molt la llet, Naia? Sí?
Sí.
Encara en prens de llet?
Sí.
Però no és llet de vaca, ara.
Que, ara és una llet diferent,
que
no?
Que a mi em va saber molt de greu, perquè li vaig pensar, dic ara, ostres, una nena que li agrada tant la llet de vaca, no? I de sobte, esclar, em vas posar una cara, Naia.
S'ha de treure la llet.
Què vas pensar quan jo et vaig dir que no prenguessis llet de vaca? Què vas pensar, tu?
Què? No et va agradar gaire?
No et va agradar la idea, no?
Vas pensar, no hi tornaré més, amb aquest metge. Ho vas pensar o no?
No.
No? I ara què prens? Llet de... Llet d'arròs.
Te'n recordes? D'arròs? Molt
sí,
bé.
Que la van a comprar, que només la trobava a Veritas, m'ho he explicat,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I per què això?
Bueno, és que vam anar provant diferents llets, perquè, clar, com a ella li agradava tant la llet, vam anar provant diferents llets i, clar, deia, és que no m'agrada, és que a mi el que m'agrada era la llet de vaca. I realment vam trobar una llet superbona d'arròs que jo actualment només l'he trobat a Veritas, la marca, i ella està encantada. Diu que, clar, la llet de vaca li agrada més, però aquesta se la pren molt i molt bé.
Ara m'agrada més l'altra.
Ah, sí?
Ara t'agrada més la nova.
Mira que bé.
Millor encara, no? Bé, doncs avui en aquesta conversa que tenim amb Mònica Rebollo i amb la seva filla Naia Onandia, també acompanyades pel pare, per Igor Onandia, parlem de diferents problemes relacionats amb el mal de cap i una vegada més amb la mucositat i la sinusitis silenciosa. Ja saben els oients que tenen els telèfons oberts. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Animeu-vos a trucar, encara tenim 8-9 minuts perquè ens digueu la vostra. Bé, doncs,
sí, no,
li preguntava abans, doctor Prost, què se li ha fet a la Naia?
Sí, no ho sé, ens ho hauria d'explicar, Naia. Què et vam fer a la consulta quan vas arribar? Explica'ns-ho. Allò del calor, no?
Què?
No vam posar un calor aquí al nas?
Una cosa,
sí. Una cosa calenta.
Una cosa calenta aquí.
Sí.
Sí.
I què passava el dia següent?
Després d'això.
Què et passava quan posaven la calor?
Començava a treure mocs i mocs, no? I què més?
Sí.
Quines altres coses?
Què vas prendre?
Li van fer...
Medicaments.
Medicaments homeopàtics.
Homeopàtics.
Vam canviar, boletes,
vam canviar la llet de vaca per la llet d'arròs, que ara
t'agrada...
Sí.
Ens has explicat que t'agrada més, no?
Sí.
Li van fer un indiva, o sigui, una hipertèrmia local, amb la intenció, que alguna vegada m'ha explicat, de dilatar les cavitats sinusals per provocar un drenatge. I, bueno, i això, clar, fixa't, la rapidesa va ser quasi miraculosa, no?
Sí, sí. El mes d'agost, a mitjans d'agost, va dir, mama, per què parlo tan alt? I dic, no parles més alt. I diu, sí, estic parlant més alt.
És que et sents millor.
Ah, exacte, és que es sentia millor.
Bé, tenim una trucada, perdonin, Helena, des de Barcelona. Helena, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Miri, és que estic sentint a la Naia i a la seva mamà i a casa passa una cosa molt, molt semblant i volia fer una consulta al doctor i una pregunta a la Naia.
Doncs endavant.
Tenim un nen que té ara 8 anys, però que també des dels 5 anys va començar amb molts mals de caps i em fa mal, sobretot el dematí, la veritat és que hem anat als metges, però nosaltres afortunadament no som molt de medicines, no n'hi hem donat gaires, però sí continuem amb aquests mals de caps. El que fem és cuidar molt l'alimentació i alguna de les medicines que li va recomanar el metge de capçalera sí que li hem donat, però poqueta cosa. Però de tant en tant se li repeteix. I ara penso que no sigui qüestió de la llet, també, sentint en el doctor Pros. Li volia preguntar, perquè és realment tan important aquest tema de la llet, canviar-la, deixar la llet de vaca?
Doncs, molt bé, moltes gràcies per la seva pregunta. Ens escoltarà a través de la ràdio. Gràcies, Helena,
vale,
bon dia.
Vinga.
Doncs bé, la qüestió de la llet, si vol començar per
l'última
part.
Sí, això n'hem parlat ja.
La llet de vaca pot provocar mucositat.
Sembla ser que la llet de vaca és mucògena, no? És a dir, facilita la formació de moc, i en canvi, doncs, l'aigua de mar, que la Naia ho està fent, això cada dia, de netejar-se.
Ja ho feia.
Ah, ja ho feies, veus?
Oh, mira que bé.
L'aigua de mar és mucolítica, dissol els mocs. I llavors, jo sempre aconsello, si veiem que realment hi ha una incompatibilitat, doncs canviar de llet, que és el que has fet tu, no, Naia? Explica-li a aquesta senyora, l'Helena, què fas ara, doncs? Com t'has curat? Gràcies a que prens llet
d'arròs.
La llet d'arròs, i a més dius que t'agrada més, o sigui, imagina't.
I llavors, què ens explicaves? Ja ho feies, això de netejar-te el nas?
Sí.
Sí? I com ho fas?
Pues, posant-te una cosa aquí al nas...
Sí.
I apretes.
Sí. Apretes, t'entra pel nas, és una miqueta emprenyador al principi, però de seguida passa, oi?
I després què fem? Fem massajito en el nas?
Sí.
I després què?
Moquem.
Moquem.
Clar, perquè surti. El problema és que allò brut que tenim a dintre ho hem de treure. Això clar. Ho has après molt bé, segur. Que s'ha de treure, no es pot quedar dintre.
Sí, sí.
Perdoni, que tenim una altra trucada. S'ha animat l'audiència a trucar. Josep Anton, de Vilassar, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Jo volia fer una pregunta al doctor Pros arrel de les explicacions que ha donat la senyora de Verites,
sí.
Parlant sobre els herbicides, pesticides i tot això. Darrerament, a tot Catalunya es parla de que existeixen unes avionetes que van, que passen de tant en tant, llançant aquests productes. Vostè no creu que hi ha, a vegades, parlant de la terra, això que normalment la major part, diguéssim, de la població... jo a vegades compro, quan puc, quan tinc l'oportunitat, compro a un establiment aquí al Maresme, no?, d'aliments biològics. Però vostè no creu que això també és qüestió d'alguna problemàtica respecte a la salut integral de les persones?
Doncs moltes gràcies, senyor Josep Anton de Vilassar. Ara ens escoltarà per la ràdio. Bon dia.
Gràcies, adéu, bon dia.
Digui'ns.
Sí, hola, Josep Anton. Jo, la veritat és que aquests avions no els he vist mai. Se'n parla molt, és veritat. Jo, una de les preguntes que em faig a mi mateix és com és possible aquest increment de patologies respiratòries. Llavors podria ser que això estigués vinculat, potser sí que hi ha algun extraterrestre que ens està rutxant amb alguna cosa estranya, però vaja, jo seria més pragmàtic. Realment el problema el tenim en els nostres pagesos, és a dir, el problema el tenim amb el pagès, que és el que naturalment tracta i cuida i mima la terra, que no ho fa. Fins al punt, fixeu-vos bé, és evident que els aliments no tenen el sabor d'abans, però estem en uns moments en què inclús després de ploure, abans havia plogut i la terra feia una olor a terra. Ara és que no fa ni olor. Per tant, doncs, evidentment, jo crec que hauríem d'intentar recuperar altra vegada, doncs, el que es feia abans, tu.
L'alimentació ecològica, natural, sense pesticides.
Clar, perquè tots aquests pesticides, al cap i la fi, cabran a dintre nostre. És a dir, que quan bevem llet de vaca, potser la llet de vaca no és tan dolenta en si, sinó tot el que la llet de la vaca acompanya, perquè aquests pesticides, herbicides, tot això va a la llet de vaca i acaba dins nostre.
Tenim una altra trucada, segurament l'última. Carme, de Lleida. Bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Sí, miri, jo també tinc problemes sempre de la veu, que se me queda la veu molt, molt apagada, molt fosca. Perquè quan arriba aquest temps de fresques a Lleida fa bastant fred, i quan surto al carrer aquella fredor, això que vaig molt tapada, pues de seguida m'arrita la garganta. Llavors, no és que tingui molts mocs, però estic al límit de l'acostipat. Allò que ja m'agafa un símptoma que... no un gran acostipat. A més, jo sóc molt natural, sempre fa molts anys que mengem menjar ecològic, que cuiden molt l'alimentació i tot, però aquest tema no l'acaba de solucionar. em prenc xinacea, la xinacea aquesta de pastilles, i després el que sí que faig, però ho faig de tant en tant, aigua de mar, d'aquesta que venen a les dietètiques, sí, amb una ampolla de litro, i la poso a la lota nasal, i llavors faig un rentat, així. Ara no sé si aquesta aigua de mar fa bé, no fa bé.
Doncs gràcies.
Saber, perquè no us havia escoltat gaire i ara no sé ben bé. Però bueno, jo al mes de gener, per poc que pugui, vindré a visitar el doctor Prost. Perquè
doncs molt bé. Molt... Queda clar. Gràcies, Carme de Lleida. Bon dia, ens escoltarà per la ràdio. Adéu-siau.
Gràcies.
Bé, no he preguntat la marca, però en tot cas nosaltres recomanem aigua, sí, de mar Quinton.
Sí, però a més dir-li a la Carme i tots aquells oients que avui s'han incorporat, aquells que per casualitat hagin sintonitzat amb Ràdio Estel, que en el fons la Carme, el que té, Carme, és una, el mateix que li explicaria la Naia, no? Que passa que potser és tan petitona que ella no s'expressarà, no?
Amb els termes tècnics.
Sí, però en el fons el que té és una sinusitis silenciosa, és a dir, els mocs hi són, el que passa que els mocs no es detecten, però és que, esclar, no els detecta ningú, ni el propi pacient. I això és una observació que nosaltres hem fet i, per tant, jo crec que, esclar, ell el que hauria de fer és posar-se en contacte amb nosaltres i li explicarem exactament el que ha de fer. A part de l'aigua de mar, li ensenyarem doncs, algun producte homeopàtic que l'ajudarà a drenar aquests mocs amagats i, en conseqüència, doncs, serà la millor prevenció que podrà fer per no constipar-se mai més.
Doncs bé, queda dit, recordem que la consulta del doctor Pros és al carrer Montaner de Barcelona i el telèfon és el 93-212-1504. 93-212-1504. També hi ha consulta a Solius els dissabtes. No hi ha temps per més, però avui donem molt les gràcies a Mònica Rebollo i Goronandia i a la seva filla de 6 anys que els ha acompanyat, que és la Naia Onandia. Bon dia a tots tres i fins una altra.
Bon dia i fins una altra.
I felicitats per l'èxit de la medicina natural. Gràcies, doctor Pros. Fins dimecres vinent. Bon
dia. Dimecres.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Tornem a recordar-vos que dilluns a les 8 del vespre a l'Església del Pi de Barcelona hi ha aquest concert de Nadal amb veus i cobla sardanista. Si voleu recollir la invitació aquí a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 67. Nosaltres tornem divendres, que demà és festa. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.